Planeta Blau, un programa presentat per Marta Cailà.
Hola, què tal? Molt bona nit. Avui és dimecres i, per tant, després del conte de la fada Beta Quica, comencem en directe a Ràdio Estel una nova edició del Planeta Blau. De seguida repassarem el que us hem preparat per avui, però abans presentem l'equip que participa en aquest programa. A la redacció hi ha Miquel Àngel Gutiérrez, a la producció Imma Matas i a les vies de so Roger Serra. I ara sí, fem un ràpid resum dels continguts que abordarem des d'ara i fins les 10 de la nit. En primer lloc, com sempre, arribaran les notícies del medi ambient, seguides per l'espai de l'ecodiccionari. Avui us explicarem què és el compostatge. El Joan Pallarès ens portarà d'excursió per la natura i el Miquel Àngel Gutiérrez, de l'espai de les veus del medi ambient, ens explicarà qui és i què fa l'organització ecologista d'EPANA. Després arribaran els nostres consells ecològics, que avui se centraran en la recollida selectiva del vidre. El col·loqui se centrarà en un tema que genera força desconfiança entre molts consumidors, els productes transgènics. Per acabar la nostra agenda i una bona música inspirada en la natura, tancaran el nostre programa d'avui. Així doncs, entrem en matèria repassant les notícies mediambientals més importants de la setmana, començant pel que ha passat aquest dimecres 13 d'octubre.
Dimecres. Els desastres naturals van provocar l'any passat 59.000 morts i 14 bilions de pessetes en pèrdues, segons dades d'un informe de Nacions Unides. L'estudi de l'ONU conclou que els huracans han estat les pitjors catàstrofes, tot i que els terratrèmols tenen conseqüències també dantesques. Com a botó de mostra tenim les dades del gran sisme que va patir Turquia el passat 17 d'agost, on el 60% dels 45.000 ferits s'han quedat paralítics, segons un informe governamental fet públic avui. La publicació d'aquest informe de l'ONU coincideix amb el Dia Internacional per a la Reducció dels Grans Desastres Naturals.
Les fortes pluges que ha patit Mèxic en els últims dies, les pitjors en 50 anys, provoquen fins al moment 500 morts, uns 200 desapareguts i mig milió de damnificats. Dels 8 estats afectats per les inundacions, la pitjor part se l'ha endut al municipi de Puebla, on una escola es va ensorrar i va sepultar 50 persones. De moment, les previsions meteorològiques indiquen que les precipitacions continuaran.
Dimarts. Un nadó de Sarajevo és proclamat com l'habitant número 6.000 milions del món. Amb aquest acte simbòlic, l'ONU ha volgut advertir dels perills d'un creixement desigual del món. Ha destacat, per exemple, que l'elevat increment de població té greus efectes sobre els països subdesenvolupats. Un informe de Nacions Unides, aquest informe assenyala que el 95% d'aquest creixement de la població s'està produint als països més pobres i menys preparats. Segons les previsions de l'ONU, l'any 2050 la població mundial serà de prop de 9.000 milions de persones.
Dilluns.
La subdelegació del govern a Tarragona anuncia que el Ministeri de Medi Ambient invertirà l'any que ve en aquesta demarcació més de 3.000 milions de pessetes. La major part dels diners serviran per construir obres hidràuliques i per fer diverses reformes del litoral. Així, per exemple, gràcies a aquesta inversió s'acceleraran les obres de la desembocadura del riu Francolí, així com l'acondicionament de la platja del Miracle o la del trabucador del Delta de l'Ebre.
Diumenge.
Comença la temporada de caça a Catalunya. Aquest any el Departament d'Agricultura demana per primera vegada que es prenguin precaucions a l'hora de consumir ocells aquàtics perquè podrien estar afectats per la contaminació de la zona nord de Doñana. La recomanació va dirigida sobretot als caçadors del Delta de l'Ebre i en menor mesura als dels aiguamolls de l'Empordà, ja que aquestes són les principals zones humides de Catalunya i per tant les que més aus aquàtiques alberguen. El període de caça d'ocells aquàtics acabarà el 6 de febrer de l'any vinent.
Dissabte.
La Fundació del Centre de Reproducció d'Animals Marins, més coneguda com CRAM, ha alliberat 12 exemplars de tortugues marines a la platja de Llevant de Premià de Mar, incloent així la campanya de recuperació de tortugues batejada amb el lema Torna a casa. Aquest any 99 ha estat el millor any de recuperació, ja que s'han portat fins al centre 70 tortugues, de les quals 55 s'han pogut retornar al mar. En canvi, a la campanya de l'any passat només es van poder recuperar 48 exemplars.
Divendres.
Es declara a Mallorca l'incendi més important dels últims 3 anys. El foc crema més de 800 hectàrees d'una àrea de gran valor ecològic que fins i tot havia aconseguit salvar-se de la febre urbanitzadora que ha patit la illa en els últims anys. Que la Mesquida i que la Torta queden pràcticament arrasades per les flames. Segons les primeres hipòtesis, l'incendi podria haver començat per una crema incontrolada de matolls que haurien efectuat uns agricultors de la zona. En el moment de detectar-se el foc, el sistema de vigilància no estava operatiu i quasi tots els avions es trobaven fora de la illa des de feia setmanes.
Dijous.
El director dels aeroports del Ministeri de Foment, Juan Lema, adverteix que els avions que no compleixin els criteris de sorolls establerts no podran aterrar a Espanya a partir de la data que fixi la Comissió Europea, prevista pel mes de maig de l'any 2000. Les aerolínies nord-americanes són les que tenen avions més sorollosos i ja han demanat ampliar el termini d'adaptació per adaptar-se als nous requeriments de contaminació acústica. La comissària europea de Transport i Energia, Loyola de Palacio, s'oposa, però, a aquesta moratòria.
A les nostres ciutats, avui es respira més bé que no ahir. Hi ha menys contaminació. Dia a dia, el gas natural treballa per aconseguir-ho. Demà, l'aire serà encara més net.
Tu també la pots ajudar, evitant d'abocar a l'atmosfera els elements contaminants d'altres energies. Fes servir el gas natural per la teva calefacció i demà l'aire encara serà més net.
Gas natural, el servei de les persones.
Planeta Blau. Parlem del medi ambient.
Seguim. Sabeu què és el compostatge? Doncs escolteu atentament la següent definició. Arriba a l'espai de l'ecodiccionari.
L'ecodiccionari.
El compostatge és el procés que permet transformar els residus orgànics en compost, un abonament de gran qualitat per al sòl i les plantes. No és un procés gaire complicat. Simplement cal deixar fermentar residus orgànics, com per exemple restes del menjar, amb residus vegetals procedents de la poda i la neteja dels jardins. Amb les condicions adequades d'humitat i després d'uns mesos, aquesta barreja es converteix en un potent abonament. Així doncs, el compostatge permet reutilitzar d'una manera respectuosa amb el medi ambient les nostres deixalles orgàniques.
Són les 9 i 22 minuts i ara el que farem serà marxar d'excursió amb el Joan Pallarès. A veure si tenim en compte la nostra proposta d'avui per sortir a passejar el proper cap de setmana.
Rutes naturals.
A la comarca de la Terra Alta, la població del Pinell de Brai és la que resta més dins de la influència marina mediterrània i els fruits. Allà solen madurar uns dies abans que els altres pobles comarcals. En carta de poblament datada del 1198, la vila era closa, emmurallada, i encara serva algun que altre portal i l'alterós espadat del cingle que li feia de morada i on hi ha la cova de l'Ull de Bou. La parròquia, dedicada a Sant Llorenç, és dalt d'una llarga escala i té inspiració barroca. Però allò que ha donat celebritat al Pinell de Brai és el celler cooperatiu, obra modernista o noucentista, si ho voleu, realitzada el 1918 per César Martinell amb unes magnífiques rajoles que formen fris a la façana realitzada per Xavier Nogués. Aquestes rajoles foren fetes quan el celler es va acabar i no es van col·locar. I no es van fer, fins al cap de mig segle, la col·locació. Les escenes de Nogués, de feines i coses del camp, del món del vi i de les olives, no desentonen les monumentals arcades de maó que construí Martinell. L'edifici és tan majestuós que ha estat repetidament anomenat la Catedral del Vi.
Les accions de gas natural són sempre un valor segur. I tot gràcies a les nostres accions. Accions perquè el gas natural arribi cada dia a més gent. Per millorar la qualitat del nostre servei. Per continuar la nostra expansió internacional. Gas natural. La nostra millor energia. Al servei de les persones.
La protagonista del proper espai serà aquesta nit una organització mediambiental força coneguda a Catalunya. Es diu Depana i l'encarregat de recollir les veus d'aquesta associació per saber quins són els seus objectius i què fan a favor del medi ambient a Catalunya ha estat el Miquel Àngel Gutiérrez.
Mm. L'any 76 neix l'Associació d'EPANA amb l'objectiu de defensar el patrimoni natural de Catalunya des d'una concepció global dels problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions de l'home amb el medi. Anys més tard, l'any de les Olimpíades de Barcelona, l'any 92, d'EPANA pateix un canvi, ja que es refunda en forma de lliga de persones i entitats d'arreu de Catalunya vinculades al moviment ecologista, la seva vessant conservadora. La Teresa Sabater, encarregada de temes de voluntariat de EPANA, reconeix, però, que l'experiència de la Lliga no ha acabat de quallar.
Som una Lliga, però funcionem bastant independent cada organització. Col·laborem amb el que hem de col·laborar, amb altres entitats catalanes, però també funcionem bastant una mica independents, no? Allò, sense tampoc estar sempre funcionant com conjuntament, que ha estat la manera potser més fàcil que hem trobat de funcionar, no? Perquè realment a vegades és difícil intentar organitzar-se entre totes les entitats i és un pas important, penso que és bo i positiu, però també de vegades doncs, es necessita mantenir cada un la seva petita independència, no? Això, aquella mena d'equilibri entre la pròpia independència de les entitats i la col·laboració.
Aquesta iniciativa de la Lliga, tot i aquests problemes de coordinació que comentava la Teresa, van permetre a EPANA doblar el seu número de socis. De 2.500, que depenen de l'oficina de Barcelona, es van passar a 5.000 del total. Un número elevat de socis que, sens dubte, ha ajudat EPANA a engegar projectes en un ampli ventall d'àmbits, des de la reducció de residus fins al sanejament de rius i costes, passant per la gestió forestal, el desenvolupament rural, l'urbanisme i la planificació territorial. Destaquen com a projectes de EPANA, que en aquests moments s'estan portant a terme, entre d'altres, el de desenvolupament sostenible del Pirineu i una iniciativa orientada a l'educació sobre medi ambient dels més joves. Teresa Sabater.
El projecte d'educació ambiental que s'ha estat fent a la Vall d'Aran, que es diu Pirineu Viu, i que ha tingut un ressò molt positiu dintre de les escoles, perquè doncs és maco, no?, treballar amb nanos i ho han trobat força positiu, professors i alumnes, i penso que també és interessant de destacar, no? Són projectes que, a més, treballen amb la base, no?, que és amb els infants, i amb començar a despertar una sensibilitat important cap a l'entorn més proper.
A banda dels projectes d'actuació en diferents àmbits i l'elevat volum de socis, EPANA es caracteritza també per la seva participació en els òrgans consultius de les administracions. Teresa Sabater dona els detalls d'aquesta col·laboració amb les administracions.
En alguns casos doncs, es fa més cas. En alguns casos hi ha una relació més agradable, diguem-ne, i de bona entesa, no? Com a mínim, com a òrgans consultius, de que t'escoltin i que es tinguin en compte el que es diu. La veritat és que de vegades això s'hi arriba, no sempre, no podem estar dient sempre que tot va fatal, també hi ha coses que doncs, poden funcionar, però també és veritat que en altres casos, en segons quins d'aquests òrgans consultius, i no hi ha aquesta bona entesa i de vegades doncs, la persona que és representant del grup dels ecologistes està una mica està mal vista i poc escoltada.
EPANA és membre del Consell Ibèric per a la Defensa de la Natura, de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i de l'Oficina Europea del Medi Ambient.
Planeta Blau.
Bé, si ens veu escoltar la setmana passada, us en recordareu que els Consells Ecològics van comentar el cas de la Joana, una noia que encara no s'havia pujat al tren de la recollida selectiva. Però si el passat dimecres ens vam centrar en la recollida del paper, avui els nostres consells parlen del reciclatge del vidre.
Consells Ecològics.
La Joana torna a ser avui la protagonista del nostre Consell Ecològic. Cal recordar que ella és una de les moltes persones que encara no separen els seus residus perquè diu que és molt incòmoda. Ni tan sols separa el vidre, que és el material que compta amb una major tradició recicladora. La major part dels vidres es fabriquen amb tres ingredients bàsics: sorra, calç i carbonat sòdic. Per fondre aquests ingredients cal escalfar-los a 1.400 graus centígrads. Però quan es recicla vidre usat, es necessita un 26% menys d'energia. Perquè es feu una idea, L'energia que s'estalvia amb el reciclatge d'una sola ampolla de vidre serviria per mantenir encesa una bombeta de 100 watts durant 4 hores. A més, gràcies al procés de reciclatge, es redueixen la contaminació atmosfèrica d'un 20% i l'aigua que s'utilitza en la fabricació de vidre queda la meitat de contaminada. Així, encara que sigui una mica més incòmode haver de tenir diversos contenidors per cada tipus de residu, val la pena fer-ho. Quan més plens estiguin els contenidors blaus, més sortirà guanyant la natura.
La seva extracció no produeix cap mena d'impacte ambiental. La canalització és subterrània i mai no altera el paisatge. La combustió no emet a l'atmosfera fums ni cendres. Per això, el gas natural és l'energia més neta. Gas natural, la nostra millor energia, al servei de les persones.